Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'Ars Generalis, 1308, redacció final d'un llibre anterior. L'Ars Comprendiosa, Inverendi Veritatem, o l'Ars Magna Primitiva, de 1274, vol, doncs, ser la ciència suprema de la qual despenen totes les altres. No és pròpiament una lògica, sinó un art de recerca. Mentre que per Aristòtil els principis no es basaven en demostracions, sinó que derivaven de l'experiència i de la introducció, Llull creu que resol tots els problemes amb una precisió matemàtica. Parteix dels pressupòsits que tota proposició es pot reduir a termes i que els termes complexos es poden reduir a termes simples o principis. En el supòsit que s'aconsegueixi obtenir tots els termes simples possibles, combinant-los de totes les maneres possibles, s'obtindran totes les proposicions certes possibles. Neix així l'art combinatòria, també com a tècnica de la hemenotècnica, ja que facilita la memorització de les nocions bàsiques. Aquesta idea és l'arrel dels successius desenvolupaments del càlcul computacional i en certs aspectes de la intel·ligència artificial. La clau, doncs, era descobrir tots els termes simples i trobar la regla que permetés combinar-los. Ramon Llull aïlla 9 predicats absolut i són els 9 atributs divins: bonesa, grandesa, eternitat, poder, saviesa, amor, virtut, veritat i glòria, i 9 relacions: diferència, concordança, contrarietat, començament, mitjà, fi, majoritat, igualtat i minoria, a les quals ha d'afegir 9 qüestions, 9 subjectes, 9 virtuts i 9 vicis.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o mobilitat elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres, la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa d'avui fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem de l'estat actual dels nostres boscos amb l'investigador del Centre de Recerca en Ecologia Terrestre i Anàlisi del Territori, Jordi Vayreda. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el bloc musical de Manel Casas i la Neus Aragonès ens portarà un nou SOS Adopcions. Finalitzarem el programa amb un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Acabem amb els correbous a la ciutat d'Olot. Aquesta és la petició que porta a terme la Fundació Fauna. El seu objectiu és que Olot torni a estar a l'avantguarda dins del món de la defensa animal. L'any 2004, Olot va ser de les primeres ciutats de tot l'estat i de Catalunya que es va declarar ciutat antitaurina i amiga dels animals. El 2006 va decidir prohibir les curses de braus a la seva ciutat. Ara, 10 anys després, Fundació Fauna vol que Olot sigui una ciutat antitaurina real i lògica en tots els seus àmbits i per això cal erradicar els correbous. Tenim al telèfon el David Serramitjana, president de la Fundació Fauna. Bon vespre, David.
Hola, bon vespre.
Quina és la vostra crida?
Mira, la nostra crida és molt, molt clara. És que no entenem com en una ciutat declarada antitaurina i amiga dels animals, el 2004, en el 2016 encara s'hi produeixin doncs, espectacles d'aquest tipus. Estem al segle XXI i entenem que hi ha moltes maneres de divertir-se sense la utilització de cap tipus d'animal. Mm-hmm. Per tant, demanem a la Societat d'Olot, ja que s'ha fet una consulta a través de l'Ajuntament per decidir el futur d'aquesta activitat, doncs demanem a la ciutat d'Olot que sigui conscient del que està passant dins de la plaça de Braus amb el tema correbous i, per tant, votin amb consciència per acabar aquest tipus d'espectacles.
Ara que anomenaves aquesta consulta popular que ha proposat l'Ajuntament, et volia preguntar què en penseu al respecte d'aquesta iniciativa que ha pogut portar a terme l'Ajuntament.
Home, d'entrada nosaltres la veiem absurda. Absurda perquè, com t'he comentat abans, si en una ciutat o un municipi declarat antitaurí, no entenem que encara s'hi practiquin aquest tipus d'espectacles. Per tant, no té sentit. És l'única ciutat a nivell de Catalunya declarada antitaurina que s'hi permeten activitats taurines. No té sentit. Llavors, tampoc té sentit el fet que sigui la primera consulta que s'ha fet en aquest ajuntament i sigui una consulta per demanar si la gent està a favor o en contra de maltractar els animals. És que ho trobem totalment absurd. Però com que estem ja al mig d'aquest procés i no hi ha volta enrere, perquè ho hem intentat de totes maneres, doncs el que fem és això, doncs fer campanya perquè la gent voti per acabar aquest tipus d'espectacle.
Doncs David, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres. Us desitgem molts èxits i que finalment es puguin acabar tots aquests espectacles taurins que són rebutjats per la majoria de la ciutadania. Moltes gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Tornarà a celebrar-se el Toro de la Vega? Falten 4 mesos perquè es torni a celebrar el vergonyós espectacle del Toro de la Vega a Tordesillas, Valladolid. Aquest fet en el que genets amb llances persegueixen a un toro pel camp fins a matar-lo ja és conegut a tot l'estat espanyol i encara roman a pesar de totes les protestes cada vegada incrementades. És la vergonya d'Espanya. La indignació de la ciutadania és cada vegada més evident davant d'aquest brutal espectacle popular perquè els de Tordesillas, que no ho deuen ser tots, ho consideren una tradició. Ara, Frank Cuesta, divulgador d'un conegut programa de televisió, ha publicat una carta oberta als principals líders polítics i al rei Felip VI per conèixer la seva opinió sobre el polèmic i cruel espectacle d'arrels medievals. El presentador ja s'avançava en que no obtindria resposta de cap dels destinataris de la seva carta. Però s'ha equivocat perquè han respost via Twitter Pablo Iglesias, líder de Podemos, i Alberto Garzón, d'Izquierda Unida, que han manifestat obertament el seu rebuig. Prova pilot pels ports senglars de Collserola a Barcelona. Quatre municipis del Vallès Occidental, Terrassa, Sant Cugat, Matadepera i Vacarisses, han decidit anar més enllà dels mètodes emprats en les batudes de porcs senglars. Amb la Diputació de Barcelona i assessorats per veterinaris de la Universitat Autònoma, executaran a partir del setembre d'enguany una prova pilot utilitzant una vacuna amb l'objectiu de reduir el nombre de senglars a través del control de la capacitat reproductora d'aquests animals. Serà la primera vegada que s'aplica a l'Estat espanyol en poblacions de senglars de vida silvestre. La mesura que executaran agents rurals consistirà a capturar exemplars amb gàbies i aplicar-los una vacuna immunocontraceptiva que crea una sèrie d'anticossos que eviten la producció d'hormones que regulen la reproducció. En les femelles, la vacuna significa que hi hagi una reducció del nombre de cries, mentre que en els mascles retarda l'arribada de la pubertat, cosa que evita que se separin dels grups, comporta menys mobilitat i provocaran menys accidents de trànsit. La prova pilot tindrà una durada de 4 anys per obtenir resultats fiables. Els especialistes esperen que es mantingui un nivell d'eficàcia d'un 80%. Cap a la desaparició dels taurons. Un recent article publicat a La Vanguardia fa referència al sinistre negoci de les aletes de tauró, l'anomenat finning. Aquesta crueltat consisteix en treure el tauró del mar, tallar-li les aletes en viu i tornar-lo al mar, condemnant-lo a la pitjor de les morts. La seva carn no els hi és rentable i només volen les aletes. La Unió Europea, que ja va prohibir sense excepcions l'any 2012, exigeix juntament amb Estats Units i la majoria de països sud-americans la total erradicació d'aquesta cruel activitat pesquera en la reunió de treball de la Conferència Internacional per la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic que s'està celebrant aquesta setmana a Portugal. No serà fàcil perquè, per aconseguir-ho, han de fer front als interessos de les potents flotes pesqueres de taurons de la Xina i Japó, països que emparen els seus pescadors i defensen el seu dret a continuar amb el finning. Les principals organitzacions dedicades a l'estudi i conservació de la via marina xifren en més de 50 milions les aletes de tauró que es comercialitzen en el mercat de Hong Kong, la majoria provinents del finning. Segons aquestes dades, estem convertint els nostres mars i oceans en un camp de tortura pels taurons, animals imprescindibles pel manteniment dels ecosistemes marins i el correcte funcionament de la seva cadena tròfica.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Cada cop hi ha més gent que li agrada anar a fer esport a la muntanya i hi han hagut nombrosos accidents i rescats. Què ens recomanes per una sortida en grup que puguem passar-ho bé i gaudir de la natura?
Primer, informar-se bé de la normativa de l'indret on es vol anar, del temps i dels avisos de risc per factors climàtics. Es pot accedir a tota aquesta informació a través del 012. En segon lloc, cal pensar una activitat adequada al nivell físic i de preparació de totes les persones participants. No es poden córrer riscos innecessaris. En tercer lloc, i un cop decidida l'activitat i el lloc, cal disposar del material adequat i la formació específica per a desenvolupar l'activitat correctament. Sense material en condicions o amb un material que no sabem usar, incrementem enormement el risc que una aventura es converteixi en una tragèdia. Un cop al lloc, cal assegurar-se que diverses persones, com família, amics, els amos dels hotels o restaurants, estiguin informats de l'activitat que pensem fer, quan i a on. I, finalment, no oblidem que estem a la natura i que hi ha altres animals i plantes que hi viuen, que la nostra activitat no generi un impacte sobre el medi.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Ens quedem a casa, a Terrassa, més concretament als anys al voltant dels anys 2000, en què tot era flors i violes. Terrassa es pot dir que ha estat el bressol del jazz, no tan sols a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. La Jazz Cava de Terrassa, jo en soc soci des del principi de la seva fundació, amb aquella eufòria estava orgullós de tenir una big band amb un director californià molt expert en aquest tipus d'orquestra. Era el John Dubuclet. Escoltem amb Fly to the Moon i Change Partners.
Fly me to the moon and let me live among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold me tight. In other words, let me kiss you. Fill my heart with song and let me live forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me live forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the evening began. Won't you change partners, dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching his face? Can't you see I'm longing to be in his place? Won't you change partners, dance with me? Tell him to sit this one out, and while you're alone, I'll tell the waiter to tell him he's wanted on the telephone. You've been locked in his arms ever since heaven knows when. Won't you change partners, and then you may never have to change partners again. You've been locked in his arms ever since heaven knows when. Change partners again. Dance with me. Never change partners. Oh.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Jordi Vayreda. Jordi, bon vespre.
Bon vespre.
En Jordi és doctor en ecologia forestal i investigador del CREAF des del 1995 i en els darrers anys ha desenvolupat les seves activitats en els impactes del canvi global en els serveis ecosistèmics dels boscos. També és responsable del projecte DEBOSCAT, de seguiment de l'estat dels boscos de Catalunya, on s'analitza la vulnerabilitat i la sensibilitat de les diferents espècies forestals al canvi climàtic. I, a més, el Jordi ha estat coordinant l'inventari dels boscos singulars de Catalunya i actualment coordina la proposta de la xarxa de boscos a dinàmica natural. Jordi, déu-n'hi-do, aquest currículum excel·lent.
Bé, fa, ja veus, des de l'any 95 que més o menys estic treballant això amb dades de boscos arreu del territori i des de molts punts de vista, no? Perquè els boscos no són només productors de fusta, sinó que són, bueno, la seu de molts animals i vegetals, no? És, de fet, els boscos és on hi ha més biodiversitat, no? Dels ecosistemes terrestres. I, per tant, doncs això, tenen moltíssimes altres funcions, no? Una cosa que en diem serveis ecosistèmics. Uh-huh. És a dir, moltes altres coses que fan, per exemple, que nosaltres puguem gaudir dels boscos i no només anar a buscar bolets, no? Que seria potser un benefici tangible, o fusta, o suro, etc.
Moltes coses que potser a nivell general no en som conscients moltes vegades.
Exacte, a menys que siguem, doncs, això, usuaris habituals del bosc, no? Hi ha gent que sí, que cada cap de setmana, doncs, s'escapa, sí, fa una passejada pel bosc i està gaudint d'aquest bosc. Per tant, sí, però clar, som gent bastant urbana i, per tant, realment tenim el bosc molt allunyat de les nostres vides. Aquesta és la veritat.
Costa apropar-se al bosc, però és molt maco. Jordi, quan t'hem presentat, hem dit que ets investigador del CREAF. Per la gent que ens escolti i que no sàpiga a què us dediqueu en aquesta institució, entitat, com la definiries o com la donaries a conèixer al públic que ens escolta?
Val, doncs, bueno, CREAF es va fundar l'any 87, portem més de 25 anys, potser sí, no? Més de 25 anys. I bé, és un centre públic de recerca, que està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, però que en realitat és un patronat. És un patronat en el qual els patrons són patrons públics. En principi és la Generalitat de Catalunya, representada per el Departament de Territori, com a principal patró, però després hi ha el Departament d'Agricultura, el Departament d'Interior, i després altres institucions, com l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat Autònoma, que és on estem adscrits, i la Universitat de Barcelona.
Sí, són moltes peces, petites peces que conformen sí. El gran sí. Puzzle, el trencaclosques. Sí.
El que passa és que, essencialment, bé, la seu està allà a l'Autònoma, som més de 140 persones, al voltant d'uns 50 o 60 investigadors, i després una quantitat semblant de tècnics, i després tota la part més administrativa. Uh-huh. Aleshores, ja us podeu imaginar que amb tants investigadors, doncs això vol dir que hi ha molts projectes en curs, projectes que fonamentalment són projectes que venen de, o bé del Ministeri, no? Són projectes competitius que es guanyen, i són projectes del Ministeri, no? Espanyols, de l'Estat, o bé europeus. Aquests són essencialment la part més important de finançament del centre.
I ara mateix, en quins projectes esteu treballant? Si n'hi ha molts, alguns que es centra potser en un de més gran volum o que estigueu col·laborant amb altres universitats europees?
Clar, de projectes n'hi ha molts. I n'hi ha algun de molt, molt gran, o un parell en aquests moments, en el qual jo no hi estic directament implicat. I després hi ha petits projectes com aquests que estem duent a terme aquí, una mica que sortien al currículum, sí. No? Del que hem fet, vam fer un inventari de boscos singulars de Catalunya.
Molt important, això, que la gent no n'és conscient tampoc.
Sí, és dir, nosaltres sabem què tenim en els boscos, perquè hem fet inventaris forestals, com podríem dir, com tradicionals, però clar, després hi ha tota una sèrie d'inventaris d'aquells boscos que són justament molt diferents, no? Molt superiors al que podem trobar de mitjana als nostres boscos, no? Llavors se'ns va demanar que féssim aquest inventari per trobar el bo i millor, diguem, del nostre país.
Bona nit, sí. Jordi.
Bona nit.
Bueno, teniu tantes coses que segurament avui només podrem tocar un 5% si és que arribem. Per exemple, explica'ns quins són i com són els boscos singulars de Catalunya.
Mira, els boscos singulars de Catalunya són aquells boscos que tenen... O sigui, el nexe comú, al final els hi vam dir singulars, perquè els hi havíem de dir d'alguna manera, però en realitat són boscos que tenen un alt nivell de naturalitat. És a dir, són boscos que...
Té alguna cosa a veure, amb sí. Els boscos madursos?
Sí, té alguna cosa a veure, però no volem dir-ho d'aquesta manera, perquè hi ha boscos madurs que en aquests moments estan en producció, per exemple. Mm. És a dir, si treu fusta.
Ah. Mm?
O hi ha boscos que venen d'antigues deveses. Aquí hi havia deveses. Vull dir, potser la gent no ho té molt clar, però sí. És clar, quan hi havia doncs, els pagesos, doncs, tenien boscos, i molts d'aquests boscos eren boscos oberts, com les deveses extremenyes, per entendre's, sí. I en el qual, doncs, entremig hi havia pastura. No? Llavors, allà hi posaven els ramats de xais, habitualment, però també podien ser de vaques o cabres. Aleshores, aquests boscos, clar, tenen uns arbres molt grossos, d'edats molt avançades. Però, clar, són boscos que, des d'un punt de vista de maduresa, o sigui, si ens poséssim estrictes des d'un punt de vista ecològic, no funcionen com un bosc.
Com funcionen, llavors?
Bueno, són sistemes simplificats, són sistemes que no tenen totes les funcions que trobaries en un bosc madur, sí. En el sentit més
estricte. Hi ha més varietats.
Pot haver-hi, per exemple, més varietat, això per descomptat, no? Més diversitat d'arbres, arbusts i també d'animals, però també més fusta morta. Clar, en aquest tipus de boscos no hi ha tanta fusta morta. La fusta morta és molt important per determinats organismes que viuen als
sí.
Boscos.
Sí.
Molt important. I de fusta morta n'hi ha molt poca en els boscos, perquè, és clar,
amb els singulars, per no...
En general, molt poca.
Molt poca.
En els singulars, molta més. I en aquests que són de tipus devesa, menys. Vale? O sigui, estaríem entremig dels boscos normals, diguem, dels boscos habituals del país i els boscos que realment són molt madurs. Per això diem que dintre el món dels boscos singulars doncs, tenim una amalgama de boscos que tenen elements associats a la maduresa.
I, per exemple, per als nostres oients i nosaltres mateixos, Clar, mirem, però a vegades no veiem.
Sí.
Sortim al bosc i abans una mica ho has insinuat, no? Els urbanites, doncs, ens agrada molt i d'això no sabem massa bé per què, perquè la natura és el nostre nexe. Però no, com diries, com es té que distingir quan sortim de la ciutat amb la nostra ignorància? Com podem anar distingint un bosc madur d'un bosc singular, d'aquella on està la devesa? Què es té que mirar, què es té que buscar per interessar-se més?
Bueno, això és una classe que podria durar moltes hores.
A veure si la pots simplificar.
Però en què ens podem fixar en moltes coses. Si és de tipus devesa, el que veurem són arbres que seran molt grossos, molt, de capçada molt ampla. És que cal imaginar-se les deveses extremenyes, eh? Si un té la imatge de les deveses. Doncs una mica és això. Són uns arbres que han crescut aïllats. I al créixer aïllats, l'arbre el que fa és estendre's en superfície, perquè quan té més superfície, més fulles capten el sol, que és el que volen, no?
I en alçada?
I en alçada poca. Aleshores, en canvi, en un bosc madur, un bosc que creix de manera natural, si el deixéssim fer, sense la intervenció de l'home, el que trobaries serien arbres més aviat alts i no tan amples, eh? És a dir, han d'anar a buscar la llum perquè tenen competència amb els altres arbres i, per tant, evidentment, la seva arquitectura doncs es conforma doncs,
cap al cel.
Per tant, això ja és una primera mostra de què podríem veure en un bosc d'aquests. Però si volem realment un bosc madur, en el sentit estricte, el que trobarem és... no només trobarem arbres grans i vells i més o menys uns quasi morts i altres vius, sinó que trobarem arbres de totes les edats. Vale? Tindrem unes dinàmiques en les quals trobarem zones en què ha caigut un arbre gros i ara s'està regenerant. Hi ha pins o el que sigui que està allà ocupant aquell espai i torna a començar. Altres zones amb arbres que estan, doncs, no són ni joves ni molt vells, etc. Aleshores, el que trobarem és una amalgama de diversitat d'estructures i de formes i d'arbres amb diferents... I cadascun, clar, té una funció dintre del bosc, doncs, per tota la fauna i flora i fongs que hi pugui viure. I, a més, hi trobarem fusta morta. Vale? Que aquest és un element, que és el que comentava al començament, que és un element que és clau per tota una sèrie d'animals, de fauna, que està associada a aquesta fusta morta i que només pot estar associada a la fusta morta d'aquests boscos. Per què? Perquè ha de ser fusta molt gruixuda. Perquè de fusta morta, branquillons i branquetes, i així ja en trobem en el bosc. Però de fusta morta de grans dimensions, molt gruixuda, no en trobem habitualment. I és en aquest tipus de fusta on trobem un determinat tipus de fauna i flora i fongs associats.
Llavors, normalment, quan sortim no veiem mai res, no trobem fauna ni res, per molt que vulguem, perquè s'amaguen.
S'amaguen, sí. Però,
a veure, què ens podries dir tu? En com ens podríem fixar perquè creixi l'interès, no?, de trobar coses, a dir, mira, doncs aquí hi ha una senyal de que romana doncs, una determinada espècie...
Els senyals més evidents que es poden trobar justament en aquests boscos i justament en aquests arbres morts o que estan una part... Clar, els arbres aquests són tan grossos que poden tenir una part morta, no? Una part de la capçada morta i l'altra viva. Això està molt bé, perquè vol dir que aquell arbre podrà seguir funcionant i podrà anar generant fusta morta. Aleshores, el que trobarem en molts boscos d'aquests són, per exemple, els arbres drets i morts, trobarem forats.
Sí.
I forats de moltes mides. I alguns que seran de la mida doncs, dels picots. No? Dels picots, que el que fan és fer niu en aquest tipus d'arbres. Però també trobarem uns forats que són forats d'alimentació. Que és a dir, hi ha uns corcs, no? I aleshores aquests picots van a menjar, i aleshores veureu que no són forats, sinó que estan com escarbats, estan com realment
són
buscant...
Rebost.
És el rebost, sí. I després trobarem forats de la mida, de mides molt petites, però de diferent diàmetre, però molt petita, que són tots els insectes que s'alimenten o viuen a dintre de la fusta morta.
Molt interessant,
Benvingut, Jordi. Benvingut.
Gràcies.
A més, estic molt content perquè hem trobat una dualitat entre el teu pare, que el cel sigui, i jo, perquè serem...
Sí, sí.
alumnes de la mateixa escola d'arquitectura, eh?
I tant.
És maco, això, aquestes coses, veritat.
Aquestes casualitats, oi?
Sí. Perquè a la vida, també, quan et vas fent gran, vas perdent els contactes, i això et fa trobar bastant sol, a vegades. Bueno, ara deixem-se de clar. Escolta, potser, començant una mica pel principi, explica pels nostres oïdors, i per mi mateix, perquè no ho sé, què vol dir CREAF? C-R-E-A-F.
CREAF vol dir Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. El que fem, sobretot, és recerca en ecologia. El tema d'aplicacions forestals és un... Fem coses forestals, no hem parat de parlar de coses forestals, però, evidentment, hi ha molts altres grups que fan ara coses que no tenen a veure estrictament amb els boscos.
I vosaltres, què feu? Genereu projectes o esteu consultoria, com a consultoria, depenent d'assumptes que us plantegen les administracions o altres ens?
Fem tot això que dius, una mica de tot això que dius.
Però quina és la prevalença?
La principal font de finançament... O sigui, tenim una part que és de subvenció, que ve dels patrons, essencialment de la Generalitat, que, si, bueno, ara no em voldria equivocar, però segurament deu ser al voltant d'un 20% dels ingressos del centre, i la resta, gairebé tot, són projectes competitius. És com el que comentava abans, de projectes que es guanyen...
Quan dieu projectes, sou coses iniciades per vosaltres?
Són... Un projecte competitiu vol dir que hi ha com un... es fa una convocatòria a nivell europeu, a nivell de l'estat espanyol, bueno, n'hi ha moltes més, convocatòries, però aquestes són les més importants, i aleshores nosaltres formem un consorci amb altres centres de recerca d'europeus, per exemple, o amb empreses, perquè ara es porta molt això de fer el vincle amb empreses, i ens presentem, no?, doncs a una determinada convocatòria. Aquestes convocatòries tenen és un tema, diuen, hem de resoldre aquesta qüestió. I aleshores tu agafes i dius, molt bé, doncs...
I això es va produint arreu d'Europa o d'altres llocs? O sigui, pots presentar perquè veus una possibilitat allí...
De guanyar-hi
i, a més, de guanyar prestigi, en fi, coneixences, contactes, relacions internacionals...
Efectivament, sí.
Jo voldria...
Espera't un moment.
Sí.
Que ara teníem... Estàvem parlant de boscos. Aleshores, a mi se m'ha corregut... I quina diferència hi ha entre aquests boscos que dius tan tupits, que miren cap al cel perquè els siguin més alts els arbres, amb una selva?
M'agrada aquesta
pregunta. Primària.
Clar, una selva, sí, entesa com a selva primària, aquí no en tenim. O sigui, ara ja no tenim cap bosc, no podem considerar que tinguem cap bosc primari, cap bosc que no hagi estat tocat per l'home. I aleshores...
Però la selva estrictament... s'està tocat per les indígenes.
Bueno, sí, però uns nivells que... És a dir, hi ha intervencions i intervencions. Per part de l'home, és a dir, si un fa un ús, diguem...
Abusiu.
Abusiu no sabria què dir-te. Si,
més aviat punyent.
Com... Bueno, si fas uns aprofitaments de treure fusta i fusta d'arbres grossos, etc, clar, això és una intervenció forta sobre el bosc, no? Les comunitats indígenes de la selva probablement aquest tipus d'intervencions no les fan i, per tant, d'alguna manera mantenen una certa... Bueno, el nivell de pertorbació, diguéssim, és una pertorbació de molt baix nivell i, per tant, no es pot considerar que això sigui, bueno, alteri molt, diguem, el funcionament del bosc. Aleshores, atenent això, què tenim aquí? Bueno, doncs tenim uns boscos que el professor Margalef, que era un professor d'ecologia de la Universitat de Barcelona... Ell sempre deia que si ens fixem amb els boscos mediterranis, que els tenim aquí al costat mateix, veurem que tenen moltes semblances amb les estructures, amb les selves aquestes que un té al cap i que veuen en els documentals aquests.
Potser perquè fa més sol.
No, també, però vull dir que tenen... L'estructura, diguem, dels boscos mediterranis és realment molt complexa. Bastant més que el dels boscos temperats o boreals que del nord d'Europa. Aquí tenim uns boscos en els quals, a diferència d'aquests que us deia, doncs són boscos que tenen, per exemple, un sotabosc molt exuberant, Això que diuen, el bosc està brut. No, no està brut. El bosc mediterrani porta de manera inherent un sotabosc, un matollar...
Matolls.
Molt divers, que estan allà i és... Perquè bueno, la pròpia naturalesa, diguem, dels boscos mediterranis és aquesta. I no només això, sinó que hi ha lianes. Hi ha moltes lianes a la Mediterrània. Sí, sí. I aquestes lianes fan que encara sigui més complex aquest bosc, perquè, clar, són aquelles lianes que penja i que arriba fins a terra, no?
Sí.
I que, se sustenta...
Ai,
bueno, tampoc, Doncs això es pot trobar aquí darrere mateix, a Collserola.
Ah, sí.
És el que anava a dir. Fa poc vam tindre aquí un convidat de l'Associació de Defensa de Collserola i ens parlava de la biodiversitat que tenia la serra de Collserola i que... érem incapaços, naturalment, d'haver entès ni observat.
A veure si la sabem conservar.
Exacte. Bueno, la veritat és que jo crec que ens en sortirem, perquè una de les coses que també destacàveu aquí quan, al començament és que nosaltres ara estem intentant posar les bases per crear una xarxa de boscos que en diem a dinàmica natural. Què vol dir això? Que ens estan arribant propostes des dels diferents parcs i institucions, etc. del país, per dir-nos quines zones creuen que serien boscos que podrien ser uns bons candidats a dinàmica natural. Aleshores, des d'aquí mateix, des de Collserola, al parc de Collserola, també ens vam contactar amb ells i ens han fet propostes. I, per tant, hi haurà, en principi, podria haver-hi doncs, unes zones que no són petites. Ara, no em feu dir la superfície, però és una superfície molt, molt raonable, inclús bastant gran, tenint en compte les dimensions del parc de Collserola, que bueno, la seva intenció és que vagin a dinàmica natural. I, efectivament, aquests boscos que us comentava estarien a dintre d'aquesta proposta.
I ara m'agradaria preguntar-te, el fet de dependre de les administracions econòmicament, de l'administració i de les empreses, fins quin punt us pot condicionar? I com es tradueix, llavors, el treball que vosaltres feu, com es tradueix a la pràctica? Per què serveix? Si l'administració aplica llavors de les investigacions un treball pràctic.
Nosaltres, quan... Aquesta és la part, diríem, que he parlat molt poc del CREAF, que és una mica la part de transferència. Nosaltres podem anar a fer recerca en projectes aquests europeus, però una part important que també fem és de transferència. És a dir, nosaltres ens reunim amb la Generalitat, amb els diferents departaments, ells expressen unes necessitats que tenen per resoldre, i aleshores nosaltres, mitjançant contractes amb ells, doncs mirem de resoldre.
S'ho s'escolta?
Sí. Sí, sí.
Es tradueix.
Se'ns escolta, i molt.
En canvis, després de polítiques, de boscos...
Els canvis en les polítiques, això ja és una cosa més difícil. Ah. Sí, una cosa és que se'ns escolti i se'ns demani l'opinió.
Llavors que se'ls faci cas.
Sí, però és que clar... l'administració rep moltes pressions de moltes bandes.
Ja, però és que quan tu planteges un problema...
Interessos,
lo lògic és que llavors s'apliquin les solucions d'acord amb el que els experts, diguéssim, independents, recomanin, no?
Sí, però ja sabem que no sempre és així. Les coses
ja anem sabent més.
Sí, no, clar, és una qüestió de... És a dir, nosaltres fem recomanacions i en la mesura que es pot es tiren endavant. Clar, una qüestió que, per exemple, pot aparèixer amb aquesta xarxa de boscos a dinàmica natural és que aquests boscos pertanyen a propietaris. Aleshores, nosaltres podem fer una recomanació de dir que aquest bosc té un interès molt gran, té un alt valor natural.
Perdona, amb això la Fundació La Pedrera, que fa poc va estar aquí, estan fent una gran tasca.
Sí, de fet, les propostes d'aquesta de la Fundació La Pedrera estan en aquesta xarxa. Ja les tenim. Ja
estem posem... tancant el cercle.
Sí. No, justament aquest tipus... En aquests casos no hi ha problema. Per què? Perquè és el mateix propietari que demana que formi part d'aquesta xarxa. Però, clar, després hi haurà determinats boscos que, tot i que puguem donar a nosaltres la recomanació que vulgueu, la que creiem que és la pertinent, doncs s'haurà de pensar en el propietari, i el propietari haurà de donar el seu vistiplau, o potser se l'haurà de compensar, etc. És a dir, que el fet de que un pugui fer una proposta, per això deia que... No, per què no se'ns fa cas? Bueno, perquè no sempre és possible, també, no? És a dir, hi ha una sèrie d'acords que s'han d'intentar assolir amb els propietaris, no? Amb la propietat, doncs, perquè finalment aquests boscos doncs, puguin anar...
No, però el preocupant és que això no es reconverteixi llavors en un lloc urbanitzable, zones de...
No. En aquest cas sí que no hi veig aquest perill, eh?
No,
en aquest cas no. O sigui, urbanitzable, no. L'altra cosa és que, per exemple, si puguin seguir fent aprofitaments. Es puguin anar tallant fusta. Aleshores, clar, si comencen a treure la fusta i la fusta que treu són aquests arbres...
Ja sense cap valor.
Exacte.
En el futur llavors es pot convertir en zona urbanitzable, eh?
No, urbanitzable no. És més difícil. És molt més difícil en aquests moments. No crec que sigui aquest el principal per ell.
Ja parlant d'això, i quina és, si és possible o se sap, quina és la proporcionalitat a Catalunya que té el bosc públic, d'ajuntaments, d'institucions...
Dotacions, també.
O de particulars.
Aquí a Catalunya...
Més o menys. Menys
això, mira, això també lliga una mica amb el d'abans, perquè és un 20% que és públic, que vol dir de la Generalitat o d'ajuntaments, que, de fet, d'aquest 20%, un 30% és de Generalitat i l'altre 70 és d'ajuntaments, i l'altre 80 és de bosc privat.
I això en comparant-se amb resta de regions d'Espanya? Perquè...
Tenim una proporció bastant més alta de bosc privat.
Privat.
Sí.
I Galícia?
Galícia encara és més exagerat que
aquí. Li agrada el seu tros de terra, seva vaca i la seva casona.
El minifundi, sí.
Sí, en allà em sembla... Potser m'equivoqui, però pot ser que el privat sigui un 90 i un 10.
Sí,
pràcticament tot és privat. Sí.
Això com se pot considerar? Es pot treure alguna consideració d'això? Respecte als habitants que en gaudeixen?
El que fa que sigui molt més difícil de gestionar si, per exemple, es vol fer gestió a nivell d'incendis, perquè, clar, si fa la planificació...
Ha de tornar un altre dia.
Sí, has que tornar.
Sí.
Digues, s'acaba.
No, anava a dir que, aleshores, quan tens minifundis, la gestió, diguem, la planificació contra incendis és molt més complicada, perquè, clar, perquè una planificació d'incendis sigui efectiva, doncs cal que hi hagi uns quants propietaris colindants, no?, que facin una determinada gestió perquè sigui una bona defensa contra l'incendi, no?
Doncs Jordi, has de tornar, ja t'ho hem dit, per parlar d'incendis i d'altres coses.
Jordi, i prepara ja, perquè una de les preguntes que teníem és els reptes que tindran que afrontar, que això ho dieu vosaltres, als boscos mediterranis davant del canvi climàtic.
Efectivament.
Sí, que això, sisplau, abans d'acabar aquesta temporada, jo crec que tindríem que...
Abans de l'estiu.
Sí?
Jordi, moltes gràcies.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
La Big Band de Terrassa, com la fi de moltes elles, va tindre que plegar. Estava subvencionada per diverses empreses constructores i l'Ajuntament de Terrassa, la Caixa i Comràdio. És clar que això no podia durar, i es va dissoldre. El director, el Joan Dubuclet, diuen que es va portar dels Estats Units una sèrie d'arranjaments orquestrals que són fonamentals, a part de la professionalitat de cada músic, perquè el conjunt soni bé. I és que la Big Band de Terrassa era un molt bon conjunt. Aquests tracks, que escoltareu, tenen com a vocal el David Alien. És un cantant famós als anys 40, nasqué l'any 1923 i morí el 2012, amb una llarga història de drogues que el va apartar de molt bones orquestres, encara que la seva veu a la senectut es va rehabilitar. Però ja l'escoltareu. Tot seguit, Someone to Light Up My Life, del John Carlos Jobim, and I Never Had the Blues. A la propera, si Déu vol.
Where can I search for the love to replace you? Someone to light up my life. strange little way. Eyes like the blue autumn haze. Someone with your laughing style and the smile that I know will keep haunting me endlessly. Sometimes in stars or in swift flight of seabirds, I catch a moment of you. That's why I walk all alone, searching for something unknown, searching for something or someone to light up my life. I catch a moment of you. That's why I walk all alone, searching for something unknown, searching for something or someone to light up my life. Chicago, I never had the blues. The day I left that city was pretty bad news. I left my loving woman the day I paid my dues. Until I left Chicago, I never had the blues. I always was a wild one, and she couldn't make me cry. The day that I got caught, I thought I would die. She pointed to the highway. I got out my walking shoes. Until I left Chicago, until I left Chicago, until I left Chicago, I never had the blues. Was a wild one, and she couldn't make me cry. The day that I got caught, well, I thought I would die. She pointed to the highway, got out my walking shoe. The rain came pouring down, then my heart began to drown. Then, until I left that town, then I never had the blues. Cause I never had the blues. Cause I never had the blues.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La sintonia de Sos Adopcions, això vol dir que tenim la Neus Aragonès, bon vespre, Neus, preparadíssima per a Sos Adopcions.
Bon vespre, bon vespre. Bon preparada, vespre. Preparada, com sempre, aquí per explicar-vos un Sos Adopcions.
I avui, Neus, què ens explicaràs, què ens portes?
Doncs mireu, hem entrat a la pàgina web de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, l'SPAM. Aranxa abans, però fem una miqueta de memòria als nostres oïdors, perquè aquest centre va ser notícia en el nostre programa degut a la possibilitat de que podria ser tancat i deixar de rebre les ajudes per part de l'Ajuntament de Mataró.
Sí, ho recordo, que va haver-hi una mobilització de tot el municipi, però sí. Sembla ser que al final ha tingut un final feliç.
Sembla ser que sí, que l'Ajuntament els hi ha concedit una moratòria fins a finals d'aquest any i també s'ha compromès a fer un nou centre amb unes instal·lacions més actuals.
Molt bones notícies, doncs. I, Neus, què has vist a la web? Quins gossets, quins gats? Què t'ha cridat l'atenció?
Doncs pregunta difícil, Aranxa. És la pregunta difícil que sempre em fas, que sí?
Sí, perquè, clar, triar-ne uns quants sempre és difícil.
Doncs sí, perquè tots ens criden l'atenció. I, a veure, nosaltres el que volem és que tothom s'adreci als centres d'acollida, tots els que anem explicant perquè la gent hi vagi allà. Però mireu, al posar-nos a la web de l'SPAM de Mataró, vaig veure un apartat que posava gossos XXL. I clar, jo vaig pensar, potser és que són uns gossos molt grans, de mida molt gran.
I llavors són gossos de mida gran o és per un altre tema la cosa?
És per un altre tema. Són gossos que mereixen una especial atenció, degut a que han tingut un passat difícil o perquè ja són d'una edat avançada. És a dir, que són aquells que els hi costa una miqueta, els que mai ningú veu, que els hi costa trobar aquesta segona oportunitat. És per això que avui farem especial difusió, evidentment, d'algun d'ells, perquè tampoc es podrem dir tots.
Doncs jo crec, Neus, que has fet una tria molt bé.
A veure què us sembla. Mireu, tenim el Jackie. El Jackie és un mastís de mida gran, de 8 anys, que va arribar amb 2 mesos al centre i ningú s'ha fixat encara en ell.
A veure si té sort el Jackie.
Després hem vist l'Eragon, que té 9 anys, una mica desconfiat amb les persones i a la seva fitxa hem llegit que necessita viure en un entorn tranquil i sense altres gossos. També hi ha la Noa, que és una American Stratford Terrier de 6 anys, molt maca, el Pelut, que té 8 anys, i que pot conviure perfectament amb altres gossos. I, bueno, i un parell de gats, perquè jo gats sempre n'he de dir. Tenim el Bali, que és un siamès de 5 anys, molt, molt, molt tímid, i que va ser rescatat d'una casa amb runes, i la Rimini, un nom simpàtic, que té 5 anys, és una gateta trigada europea, tranquil·la, però això sí, li fan molta, molta, molta por als gossos.
Sí, millor no...
Millor que no hi hagin gossos. Aquests són els que ens han cridat una mica l'atenció, però sabeu que n'hi ha molts més i que us convidem a anar-los a visitar.
Doncs com ha dit la Neus, si ara els voleu veure a tots, el Jackie, l'Eragon, la Noa, el Pelut i els dos gatets que ens ha presentat, el Bali i la Rimini, les seves fotos ja estan penjades a la nostra web i, com sempre, el que heu de fer és posar-vos a la pàgina web www.ongada.org i clicar a l'espai dels Sos Adopcions. I, per altra banda, per contactar amb l'SPAM de Mataró, us heu d'adreçar al telèfon 93 756 60 66 o bé al 647 972 293. També podeu visitar la seva web www.protectoramataró.org o enviar un mail a info@protectoramataró.org.
Doncs jo crec que amb tota aquesta informació més que suficient perquè tothom ho pugui conèixer.
Tothom ha quedat ben informat, Neus.
Doncs moltes gràcies, Aranxa, i ens retrobem a un proper Sos Adopcions.
Molt bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu...
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales. Son